Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 16 dimarts que ve hi ha ple municipal, dimarts a les 7 de la tarda. Saben quan teníem l'alcalde el passat dimarts, que va comentar aquest canvi d'horari que no ve tan propiciat pel partit entre el Barça i el Madrid, tot i que, oi? Sinó per unes qüestions d'agenda, bàsicament. Almenys això és el que es va dir, però és inevitable pensar en el Barça i Madrid en tot plegat. Sigui com sigui, el ple el dimarts a les 7 de la tarda i ahir el portaveu del PSC, Armand Paco, va comentar alguns dels que s'entén des del PSC i del propi equip de govern temes especialment interessants del proper ple de dimarts. Entre ells, una possible solució futura a la situació de Kansas Picnic i Club de Mar que, diguem-ne, com a mínim, des que l'emissora és emissora, diríem que n'hem parlat, almenys recordem que l'any 90, una cosa així, ja se'n parlava de la solució futura de Kansas Picnic i Club de Mar arran del projecte de regeneració de platges, etc, etc, que té molt, molt, molt a veure amb la conegudíssima línia marítim terrestre i el fet que Kansas Picnic i Club de Mar envaeixen el que és la línia de protecció costanera o la línia de gestió de l'estat de la costa. Des d'aleshores han passat molts anys, moltes reunions, moltes coses, i sembla, com a mínim en principi així es pot interpretar a partir de les paraules d'Armand Paco, que hi haurà o pot haver-hi una possible solució negociada entre Ajuntament, Generalitat i, sobretot, Ministeri. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, aquest tema es porta pel torn d'urgència en aquest ple, perquè la documentació és d'aquesta mateixa setmana, segons va explicar el regidor Armand Paco. Per cert, fem una prèvia. No hi havia tampoc ahir en la roda de premsa el portaveu de l'altre grup que dona suport a l'equip de govern, Iniciativa per Catalunya Verds, perquè Gavi Serrano també s'ha sotmès a una lleu operació a la UIDA i aleshores tampoc... És un altre dels motius esmentats per Armand Paco i també per l'alcalde.
D'acord, per ajornar el ple.
Per ajornar un dia més al ple, doncs, perquè el senyor Serrano tingués un dia més de convalescència. Però el que comentàvem, el ple té diversos punts i un punt central. Abans d'entrar en aquest punt central, esmentem els diversos punts que comentava Armand Paco. S'aprovarà en aquest ple, o està previst l'aprovació de la modificació del Cartipàs per donar impuls al projecte Qualia. Ja ho va explicar en aquesta mateixa taula l'alcalde Carmen Prat. Assumeix prioritàriament la gestió de tot el que envolti el projecte Qualia i manté la gestió de recursos humans de l'Ajuntament, però els temes econòmics passen a dependre, que també gestionava fins ara Carmen Prat, passen a dependre de Rafael Roig com a regidor prioritari o referent i Armand Paco, diguem, com a regidor adjunt per temes de gestió patrimonial i també de consecució d'ingressos, segons va explicar. És a dir, Hisenda quedaria per Rafael Roig i gestió del patrimoni quedaria per Armand Paco.
I Carmen Prat es quedaria promoció econòmica, recursos humans i el projecte Qualia.
Ah, exacte, que estaria dintre de promoció econòmica. A més, l'alcalde passaria a liderar els temes d'espai urbà, tenint Antoni Caballero, que és el regidor que fins ara s'ocupava d'aquests temes com a adjunt. Aquesta és aquesta modificació del Cartipàs, sis o set mesos de les eleccions, entenem que serà l'última ja per encarar aquest període final que ens conduiran a les eleccions municipals del mes de maig. El segon tema, la benzinera de Repsol, aquella famosa benzinera de Repsol...
De la recta de la Mata?
Exacte, hi havia a Camperico, hi havia l'obligació de trasllat, després de diverses negociacions es va trobar un lloc a la recta de la Mata, al costat de l'estació de tractament d'aigües residuals. Doncs bé, allà sembla ser que va aparèixer un propietari. És una cosa que a vegades passa en la...
Sí, és una cosa que... Un propietari.
Segons va explicar-me en Paco, la qüestió és la següent. En el seu dia, quan es va construir l'estació que hi ha
d'aigües residuals,
de tractament d'aigües, clar, es va fer un procés d'expropiació. com la Generalitat no va ocupar la totalitat de l'ho expropiat, doncs hi ha una part del que inicialment s'havia expropiat que es va retornar al propietari anterior.
Entesos.
L'Ajuntament, quan va decidir col·locar la benzinera al costat, entenia que la propietat era tota de la Generalitat, ja que era qui havia expropiat. Però la Generalitat ja ho havia tornat al propietari anterior. Per tant, doncs, això... va aparèixer un propietari i això, per tant, ha merescut una negociació a tres entre aquest propietari, entre Repsol, òbviament, i l'Ajuntament. Finalment es va decidir finiquitar el conveni amb Repsol i signar un contracte nou per aquesta nova estació de servei. Va dir Armand Pacó que la negociació en aquest cas no ha estat fàcil i que a partir d'ara no és que ara es comenci a fer la benzina, sinó que ara, ja que s'ha pactat tot això, ara caldrà fer els tràmits urbanístics que permetin la situació d'aquesta benzinera a mig camí entre Sitges i Vilanova.
Perquè els oients ens entenguin, ens sembla que estava situada entre el que seria el camí de l'autòdrom i l'entrada de l'estació depuradora.
Correcte, al costat de la depuradora.
Al costat de la depuradora.
Més coses...
Que saben que després ve la corba i no...
Un altre tema del qual se n'ha parlat diverses vegades, que ha engegat que ha parat, que és aquesta famosa proposta de la Fundació Ave Maria d'una residència a la zona de Vallpineda. Finalment, per indicació de la Generalitat, s'ha de modificar la forma perquè la intenció inicial de l'Ajuntament era traspassar un solar a la Fundació perquè pogués edificar aquesta construcció. No és possible, l'Ajuntament no pot traspassar a un privat un solar de titularitat pública, per tant, al final el que es farà és una concessió administrativa.
L'objectiu final és el mateix?
Sí, el que passa és que el tractament legal no. Un altre aspecte és la cessió a precari de Can Coll a l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Esteve Barratxina, un altre tema que ja se n'havia parlat en altres ocasions, i per últim, doncs, el que entenem que serà el tema estrella, el tema important en el sentit que es comença a posar fil a l'agulla a un camí de molts anys, que és el que comentaves, resoldre finalment l'ocupació de Kansas Picnic Club de Mar i també Club Natació.
I també Club Natació?
Correcte, perquè
està...
Club Natació també... té una part, és a dir, diguem, les tres...
Els tres equipaments.
Els tres equipaments, però
n'hi ha
un quart, que els baixos, que també és Club Natació, que també té una part. Segons sembla, Pícnic i Club de Mar són els que ho tenen, entre cometes, pitjor, perquè són els que tenen més tant per cent, prop del 90, a la zona d'ocupació pública.
Refresquem una mica la memòria, perquè com que tots vostès els coneixen, però l'ordre, primer Pícnic...
Kansas i Club de Mar. No?
Pícnic, Club de Mar i Kansas.
Pícnic, Club de Mar i Kansas.
Per això mateix. Jo dic que no. Pícnic, Club de Mar i Kansas.
Sempre diem
Kansas Pícnic, Club de Mar, que és com s'havia dit. Pícnic, Club de Mar i Kansas. Kansas és l'últim, que és un...
I natació.
I natació, això mateix. Que la natació també està, doncs, en la part, com ja ho saben vostès, en els baixos que donen precisament a la platja. Doncs bé.
A veure, aquí passa el següent. Hi han hagut diverses propostes i contrapropostes. Aquestes concessions administratives estan caducades ben bé, no totes al mateix temps, però ben bé des de fa 10 anys, totes. Directament la intenció de l'Estat és tirar-les a terra. Això és el que va explicar-me en Paco. L'Estat el que voldria o el que faria i el que està fent en altres indrets de la costa és executar un dret que té, que és que una concessió caducada es tira a terra. Sembla ser, va explicar-me en Paco, que hi ha alguns o totes aquests propietaris que, malgrat ja haver deixat de pagar per la concessió, han obert comptes i continuen dipositant els hipotètics lloguers d'aquest període...
Per si...
com a mínim, perquè doncs, quedi clara la voluntat que tenen els concessionaris
de
mantenir aquesta situació. Però no deixa de ser una situació complicada. Aleshores, com que la intenció de l'Estat és tirar i retornar el passeig a una situació més o menys primigènia...
D'acord. O sigui, Joan, legalment... l'Estat podria enderrocar tot això sense cap problema ni un, eh?
Tot això no, el 90% d'uns...
Això mateix, que supera la línia marítim terrestre que delimita zona de l'Estat, de la zona del municipi.
Si hem enderrocar el 90% d'una propietat...
Sí, doncs malament rai.
Això per una banda. A més, aquí hi ha una altra història, que és el que has comentat. En el seu dia es va lligar aquesta qüestió al tema famós de la regeneració. I, de fet, el tema de la regeneració o de l'estabilització, que ara es diu, de platges, va lligat també a com es queda configurat el passeig. Segons va explicar-me en Paco, el Ministeri fa temps que diu que per on s'ha de guanyar aquesta sorra és per la banda del passeig, no per la banda de l'aigua.
O sigui que si fos pel Ministeri ja no es parlaria de cap aportació de sorra ni de cap intenció de mantenir la sorra,
sinó que estiraria el passeig enrere.
D'acord. Que tornaríem als orígens, vaja. Allò, doncs, són les cases i és el passeig el que impossibilita que hi hagi més sorra, doncs anem enrere. Ja que hem guanyat terreny al mar, doncs tornem a cedir al mar el terreny que seu. Aquesta seria una de les...
L'argumentació del Ministeri. I aleshores, davant d'aquestes argumentacions, també hi ha hagut, entremig de tot aquest procés, va explicar el regidor, repeteixo, ara ho sentiran, que el regidor ho explica millor que jo, però canvis legislatius. Canvis legislatius sobre competències de les administracions. I si abans la competència plena era de l'Estat, ara la competència de la concessió administrativa és de la Generalitat amb el vistiplau de l'Estat. I això és un canvi molt important, perquè això ha permès a l'Ajuntament plantejar una solució, una possible solució que la Generalitat veiés amb bons ulls per, diguem, elevar-la o per obtenir el vistiplau de l'Estat.
Mm-hmm. És a dir, que hi ha una possibilitat per evitar, diguem-ne, aquest enderroc tan obertament massiu que plantejaria el Ministeri.
Aquí fem un breu parèntesi. Aquest enderroc no ha dit del Ministeri que l'hagi de portar a terme. Simplement hi ha el perill de que en qualsevol moment el Ministeri ho pugui fer. Que és diferent. Mm-hmm. És a dir, no és que el Ministeri hagi dit no, és que l'any que ve o d'aquí dos... No, el Ministeri encara no s'ha pronunciat, però si es pronuncia no hi haurà cap base legal per evitar-ho. Aleshores, el que ha intentat l'Ajuntament, segons va explicar el regidor, és aquest pacte amb la Generalitat, un pacte que inclouria una proposta. Aquesta proposta és un enderrocament parcial de les instal·lacions per permetre permeabilitat entre els dos passejos, entre el passeig interior, el tros de passeig de dins, i el tros de passeig que mira cap a mar. Per una banda, això. I per una altra, òbviament, resoldre definitivament les concessions, és a dir, acabar amb aquestes concessions, i l'Ajuntament, com a administració, demanar la concessió d'aquest nou espai resultant. I aleshores, fer un nou concurs per atorgar noves concessions, als quals es podrien presentar les mateixes empreses o associacions o entitats que ara hi són, Pícnic, que és d'un grup privat, mm-hmm. Canses, que és d'un grup privat,
i les entitats,
el Club de Mar i el Club Natació, o d'altres que també hi puguin aspirar. I fins i tot va sonar pel mig la proposta de si els pescadors, si la llotja, si alguna història d'aquestes també pogués ser ubicada en aquest indret. Òbviament, amb molt menys terreny edificable.
És a dir,
passi, amb molta menys construcció.
Passi el que passi, el futur marca uns equipaments més petits que els actuals.
Ah, exacte.
Això sí.
No ens van ensenyar plànols, és a dir, no sabem si ha d'anar tot en terra, si es manté alguna part de les instal·lacions, mm-hmm. i altres les tiren. El que passa és que es veu que al Ministeri no agraden ni pèrgoles ni determinades instal·lacions que s'han anat fent amb els anys, doncs tot això
no els agrada gens,
i per tant per aquí probablement no es passarà.
Això, suposo, i el regidor hauria de deixar clar, no garanteixen res,
no.
Només és una proposta que entre la Generalitat i l'Ajuntament consensuaran per elevar-la al Ministeri, que el Ministeri hi pugui donar el vistiplau.
Sí, bàsicament...
Bàsicament seria això, eh?
Seria aquesta
seria
la
això. I
la
si qüestió. Dona el vistiplau, aleshores...
Com la concessió la dona la Generalitat, diguem, té una certa força davant del Ministeri.
D'acord.
Per dir... A mi això em sembla bé.
D'acord. Mm. Si això funcionés, la Generalitat atorgaria la concessió a l'Ajuntament i l'Ajuntament a la vegada faria un concurs públic per atorgar les concessions d'aquests tres equipaments o quatre a les entitats, o bé les que hi ha, o les que s'hi presentin, etcètera, etcètera.
I bàsicament per acabar també amb la incertesa dels actuals gestors o concessionaris, perquè estan en una situació de clara incertesa.
Incertesa, perquè evidentment han passat molts anys, no se sap encara exactament què es pot fer, i l'únic que se sap és que si el Ministeri volgués, ningú li podria dir que no, perquè com que hi ha una part d'aquests equipaments que superen la línia marítim terrestre que correspon a, diguem-ne, a nosaltres, i travessa, i per tant està en zona pública, i l'Estat n'és el gestor, l'Estat podria tirar a terra tot allò que ultrapassa aquesta línia marítim terrestre.
Va esmentar-me en Paco també el tema del xiringuito. El xiringuito, que està una miqueta més endavant en el passeig, té la sort d'estar a una banda, és a dir, està a la banda del poble, de la línia,
perquè...
però està en àrea d'influència, per tant també necessita una concessió. Una concessió que al xiringuito se li acaba el 2018. El que passa és que la situació legal del xiringuito és molt menys preocupant que la situació legal de Kansas Picnic i Club de Mar, perquè en estar a l'àrea d'influència és més fàcil renovar aquestes concessions.
D'acord, perquè si no, recordem malament, i algú refrescarà la memòria, la línia marítim terrestre passa per la barana i, quan arriba a la zona dels gronxadors, fa el que en deien en el seu dia, que es va dir molt, un retranqueo. I aquest retranqueo abraça bona part de Kansas, Club de Mar, de Picnic, Kansas i Club de Mar, fins que després ja tornen a la línia marítim terrestre per damunt de la vorera que separa els parterres del passeig marítim del propi passeig marítim, i així fins a Terramar,
l'antiga línia del passeig.
Exactament. Bé, escoltem Armand Paco.
Escoltem Armand Paco.
Aquestes argumentacions i consideracions.
Sí, després tenim un segon tall específic que acaba de comentar o que acaba d'aclarir els aspectes de Picnic, Kansas i Club de Mar, però primer doncs aquestes argumentacions, donant explicacions, perquè el ple és dimarts, no sabem si hi ha hagut gaires plens dimarts en els últims anys, però bé, no és, oficialment, no és pel futbol. Doncs no és pel futbol.
A diferència del que és habitual de celebrar els plens l'últim dilluns de mes, en aquest cas no serà el dilluns, sinó serà el dimarts. El motiu bàsic són dos, algú fins i tot podria apuntar un tercer, però els dos primers i més importants és, per un costat, afavorim la millor recuperació del company Gavi Serrano. Segona, hi ha un viatge que el mateix dilluns farà l'alcalde d'Alacant per explicar i exposar davant d'un fòrum econòmic d'empresaris el projecte Qualia, i la tornada la tenia prevista entre les 4 i les 5 del vespre, per tant era bastant just que pogués ser-hi a la sessió de ple. I la tercera, per nosaltres menys important, és que es veu que hi ha un partit de futbol també el mateix dilluns, i teníem por doncs que la gent es quedés a casa i no ens acompanyés en el ple. Però com dic, aquesta és la menys important. Les més importants són les dues primeres que jo els he fet comentari. Per tant, dit això, començarem aquesta compareixença primer posant de manifest que és un ple en el qual hi ha un tema que destaca per damunt dels altres, jo diria, i és donar compte d'un decret de l'alcalde de modificació del cartipàs municipal. Aquesta modificació del cartipàs municipal, relativament curta a les properes eleccions municipals, ve donada, i així s'explica en el decret, per un fet importantíssim, que és l'impuls, l'empenta que volem donar a tot el desenvolupament del projecte Qualia en els propers mesos. Això motiva, obliga doncs, que la regidora de Serveis Centrals, Serveis Econòmics, la senyora Carme Prat, doncs ha decidit l'alcalde doncs que estigui més centrada en el desenvolupament d'aquest projecte juntament amb els altres temes de promoció econòmica, mantingui les seves competències en l'apartat de recursos humans, i per tant, com a conseqüència d'aquesta major dedicació al projecte Qualia, del qual vostès no sé si han pogut veure o veuran una oficina que s'està condicionant per una exposició sobre el mateix, doncs fa que les seves obligacions en relació als temes econòmics passin a dependre d'altres persones. En aquest sentit, aquestes altres persones seran, per un costat, el senyor Rafael Roig, que entomarà els temes econòmics que deixa la senyora Carme Prat. El company Rafael Roig, ja saben vostès, que forma part d'una de les comissions de modernització de l'Ajuntament, que també ha sigut l'encarregat o està sent l'encarregat del trasllat de bona part del personal de l'Ajuntament al nou edifici de Sitges Referents, i que per les seves vinculacions també polítiques amb la Diputació de Barcelona, encarregat precisament de la gestió econòmica, doncs l'alcaldia ha considerat oportú i adient doncs, posar-lo al capdavant o liderant precisament l'àrea econòmica. Acompanyarà el senyor Rafael Roig, com poden veure del decret, jo mateix, el senyor Armand Paco, com a adjunt a l'àrea de Secretaria d'Intervenció, i a més amb una feina concreta que serà la gestió del patrimoni i la recerca de majors ingressos per l'Ajuntament, que aquí, diguem-ne, ve explicada amb el títol d'acompliment del pla de sanejament. Nosaltres ens hem començat ja a posicionar, hem començat a tenir reunions, lògicament hem parlat amb la companya Carme Prat i ens estem posant al dia sobre la complexitat d'alguns dels temes econòmics que lògicament no tant pel senyor Rafael Roig, però sí per mi mateix són de vell nou. I per últim, també es posa de manifest en el decret del mateix alcalde, aquest passarà a liderar, jo diria no tenir responsabilitats, però sí liderar tot el que és a l'àrea d'espai urbà, paisatge i civisme, donat que és un dels temes que en aquests moments, com a conseqüència del repartiment de noves funcions, l'alcalde ha volgut doncs, tenir una major dedicació. En aquest sentit, el regidor que haurà d'espai urbà, el senyor Antoni Caballero, passarà a tenir unes feines, una tasca adjunta a la de l'alcalde en aquest tema, però en definitiva continua mantenint el referent en temes de policia i prevenció ciutadana i col·laborarà intensament, com ho ha estat fins ara, en els temes d'espai urbà. La remodelació, ja ho he dit al començament, aprofitant l'empenta que volem donar al projecte Qualia a la universitat, doncs està justificada només per això. I per tant, en aquests mesos que resten fins a les properes eleccions municipals, doncs intentarem cadascú, a la mesura de les nostres possibilitats, fer el millor que podem i saber. Fora d'això, també hi ha alguns temes que mereixen, crec, l'atenció de vostès. El primer que els vull comentar és prou important també, i fa referència a la benzinera que havia de Repsol a la zona de Can Perico. Per què torna a sortir aquest tema? Bé, des del moment en què aquesta benzinera en el punt de servei va ser tret de l'espai que ocupava, hi havia una obligació per part de l'Ajuntament de traslladar-los cap a una altra ubicació, cap a un altre indret. El tema de la benzinera no ha estat fàcil perquè una primera ubicació proposada, que era al costat on està actualment el restaurant La Masia, el passeig de Vilanova, va ser finalment desestimat per diversos problemes, entre d'altres per la distància que hi havia a les vies de ferrocarril. I al final ens va fer anar a parar a uns terrenys que són de l'Ajuntament de Sitges, que estan al costat de l'estació de tractament d'aigües residuals de la carretera que va a direcció a Vilanova. Bé, finalment hem pogut arribar a un acord entre Repsol, l'Ajuntament de Sitges i un tercer que vam descobrir que tenia una part de la propietat, i fem dues coses. Des del punt de vista patrimonial, finiquitem el conveni que hi havia amb Repsol en relació a l'antiga benzinera de Can Perico, i en segon lloc, des del punt de vista urbanístic, el que fem és la signatura d'un contracte entre l'Ajuntament de Sitges, Repsol i aquest titular que ens ha aparegut fa qüestió de 2 anys per poder tirar endavant la ubicació de la nova estació de servei, que és el nou punt de servei de Repsol. Això en definitiva representarà sobretot tenir una estació de servei que pensem que és necessària pel nostre municipi, i segona, donar compliment a un conveni que s'havia signat i un compromís que tenia l'Ajuntament en dotar d'un nou sòl per implantar aquesta estació de servei davant del Repsol. La negociació no ha sigut fàcil, no ha sigut fàcil entre altres coses perquè dels terrenys que inicialment havia previst l'Ajuntament i que així van estar qualificats des del punt de vista del planejament, ens va aparèixer un titular que desconeixia. La pregunta és per què desconeixien el titular, no ho sabien abans? Doncs mirin, no, perquè l'any 2009 l'Agència Catalana de l'Aigua va revertir una part dels terrenys de la depuradora que no van ser utilitzats cap al titular que havia estat objecte de l'expropiació. Això vol dir que des de finals de l'any 2009 estem treballant en una nova propietat per consentir, entre tots plegats, que aquests terrenys siguin els adequats per poder-se col·locar aquesta instal·lació de, o punt de servei de l'enginyera. Al final s'han tancat tots els acords entre una part i una altra, l'Ajuntament rebrà una part de diners, el particular que també és propietari rebrà una altra part de diners i Repsol podrà tirar endavant la gestió del sòl i la construcció d'una nova estació de servei. Les dates per la posta en marxa d'això encara no les sabem perquè cal fer tràmits urbanístics, tinguin en compte que una instal·lació d'aquestes característiques requereix una sèrie de peculiaritats del punt de vista no només de la construcció sinó també de les instal·lacions a nivell d'enginyeria que requeriran, entre altres coses, per exemple, el vistiplau de la Generalitat i d'algun departament que toca temes mediambientals. Per tant, serà un procés llarg a partir del moment que nosaltres signem el conveni i el que s'ha de dir és que d'aquí uns mesos, un any o any i mig, doncs tindrem una nova estació de servei en el nostre terme municipal. No? També els vull posar de manifest un altre tema que han sentit en alguna ocasió i és la presa en consideració de la proposta de la Fundació Privada Ave Maria per l'emplaçament d'una residència llar per persones adultes amb discapacitat intel·lectual o limitada. Com els dic, el tema no és nou perquè en d'altres compareixences, en altres sessions de ple, l'Ajuntament havia intentat cedir terrenys a aquesta entitat local per precisament fer això. Però aquesta cessió de terrenys no va ser possible perquè la Generalitat de Catalunya entén que amb el sòl municipal no pot haver-hi cessions cap a privats. Per tant, ens veiem obligats a modificar la fórmula de col·laboració i el que farem és tirar endavant una presa en consideració, és a dir, el que farem serà cedir un terreny mitjançant concessió administrativa. És a dir, no podem traspassar la titularitat o la propietat del mateix a una entitat privada. L'únic que ens permet la Generalitat és fer una concessió administrativa amb l'entitat que vulgui instal·lar-se en els terrenys. Per això cal primer la presa en consideració, és a dir, vull els terrenys per instal·lar-me i a partir d'aquí procedirem a la concessió administrativa. Evidentment, no els hi haig d'amagar el fet de que fa molt de temps que estem intentant doncs, que la Fundació Ave Maria pugui ampliar el seu camp d'actuació amb noves instal·lacions. Fins i tot hi ha un projecte, un abans projecte, que ja va ser lliurat en el seu moment quan vam estar parlant d'aquestes qüestions i ara, després de la consulta feta per la Generalitat de Catalunya, el que fem és tirar endavant la presa en consideració de la proposta de la Fundació per poder començar a treballar en una futura edificació d'aquest servei de residència per persones amb capacitat o discapacitat intel·lectual il·limitada. I per últim, posar també de manifest que l'Ajuntament procedirà a la cessió a precari de la planta baixa de l'edifici anomenat Can Coll perquè puguin disposar dels mateixos l'Associació de Pares i Mares de l'Escola Esteve Marratxina. No? Aquesta era una petició que també se'ns havia fet des de feia temps i finalment hem pogut donar satisfacció a l'Associació de Pares i Mares de l'Esteve Marratxina, l'AMPA, perquè puguin tenir un espai per al seu... Per al seu. I per últim, un tema que passarà... que ha passat o va passar d'urgència per la comissió informativa, que és el següent. L'Ajuntament des de fa temps, i sobretot des de fa més d'un any en què la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Ports i Costes, comença a tenir competència sobre el domini públic marítim terrestre pel que fa referència a les concessions administratives, està treballant, com dic, per intentar resoldre la situació aquesta de d'ocupació, no diria virtual, però sí real, de les instal·lacions del Kansas Picnic Club de Mar i Club Natació. Aquestes són concessions administratives que majoritàriament estan ocupant el domini públic de l'Estat i que el que motiva l'actuació de l'Ajuntament és voler avançar-se als aconteixements. I un dels aconteixements possibles podria ser que el Ministeri decidís enderrocar-les. Bé, abans que això passi, l'Ajuntament va parlar amb els concessionaris i va parlar amb la Direcció General de Ports i Costes competent en el tema de les concessions administratives des de fa un any i mig, com els deia, i ens vam marcar un full de ruta. Un full de ruta que consistia en el disseny d'un nou emplaçament per tota i cadascuna d'aquestes concessions, nou disseny que passava per retallar l'espai d'ocupació i que passava per fer molt més permeable el trànsit entre la zona de passeig que toca el més proper al mar i la zona del passeig de terra o del passeig marítim. Això va motivar doncs, la contractació d'un equip d'arquitectes que ha fet un estudi, un treball, en el qual es comença a visualitzar una possible solució a les concessions que en aquests moments hi ha sobre el passeig marítim i a més motiva que l'Ajuntament, a través d'aquesta feina, demani la concessió, demani el d'aquests espais. Per tant, estem parlant de que els concessionaris deixaran de ser-ho, que serà l'Ajuntament qui demani a la Direcció General de Ports i Costes la concessió d'aquests espais, que si aquesta concessió és otorgada a l'Ajuntament es procedirà a un concurs públic i que aquest concurs públic el que farà és reordenar les instal·lacions que en aquests moments existeixen en aquest entorn. D'acord? Per què ho fem tan ràpid? Relativament. Primer de tot perquè tenim un compromís amb la Direcció General actual, que abans del procés electoral que tindrà lloc el dia 28 de novembre, aquest document fos aprovat per l'Ajuntament i estigués a disposició de la Direcció General. Segona, perquè era un compromís amb els concessionaris actuals. La qual cosa no vol dir que siguin concessionaris del futur, però sí els donem la possibilitat que treballin conjuntament amb l'Ajuntament per presentar una proposta a la Direcció General de Ports i Costes que sigui possible. I ser possible vol dir que veuran retallades les seves instal·lacions de forma important. Perquè de no ser així, segurament el pitjor que podia passar és que les instal·lacions acabessin anant totes a terra. Nosaltres, a més, hi ha una tercera motivació i pensem que prou important, i és que defensem l'espai concessional. És a dir, defensem la fisonomia del nostre passeig en contra de postulats del Ministeri de Medi Ambient, que saben vostès que sempre han insistit en intentar guanyar platja pel passeig i no pas per la sorra. Per tant, ens avancem també a una possibilitat que el Ministeri en el seu dia digués que ja que aquestes concessions estaven en una situació irregular perquè algunes d'elles estan exaurides, doncs fos una oportunitat per tirar endavant la línia de costa. No és la nostra intenció, no és el nostre pensament, ho hem dit sempre, portem més de 15 anys en aquestes qüestions i pensem que els serveis que hi ha en aquests espais doncs, són absolutament necessaris per la diversitat de serveis que necessita un municipi turístic com el nostre. Per tant, calia fer aquesta feina s'ha fet, el document està fet, l'anirem ensenyant els propers dies i setmanes, hi haurà un procés d'exposició pública, però com a mínim el nostre compromís era aprovar-lo en Junta de Govern i aprovar per ple la sol·licitud o la petició de la concessió demanial d'aquests espais. Veurem què passa. Veurem què passa. No deixa de ser una proposta i com a proposta caldrà verificar si la Direcció General de Ports i Costes l'accepta tota o en part. Però com a mínim volem garantir que hi hagi una zona de concessió en l'espai actual d'aquestes instal·lacions i volem, lògicament, que aquest espai de concessió sigui millor. Sigui millor. I tercer, volem que els que hi ha en aquests moments tinguin opció, tinguin oportunitat de continuar sent. La qual cosa no vol dir que siguin, però la qual cosa vol dir que en el procés públic de concurs que l'Ajuntament tirarà endavant, quan tot això es regularitzi, doncs com a mínim tindran una oportunitat.
Agafant-ho pel final ràpidament, la intenció és, com hem pogut escoltar el regidor, que es mantinguin tots aquests serveis essencials, importants i amb una tradició, no cal dir-ho, de fa molts anys, a la costa sitgetana. Aleshores veurem a veure si és possible conciliar allò que voldria el Ministeri amb allò que, diguem-ne, s'entén que Sitges en necessita i no voldria perdre de cap manera.
I per si algú encara li ha quedat algun serrell, li vam preguntar específicament al regidor Armand Paco què era el punt, què era exactament el que es portava a aprovació. Per tant, això li va servir per una miqueta remarcar alguns dels aspectes més importants.
sol·licitud de la concessió administrativa dels espais que ocupen aquestes instal·lacions. És a dir, des de fa uns quants anys aquestes instal·lacions estan en una situació d'irregularitat, alegalitat, limbo jurídic, busquin vostès la paraula que vulguin. Per què? Perquè totes les concessions estan exaurides. Els títols concessionals estan exaurits. Bueno, aquest statu quo no pot durar massa temps més. Per què? Perquè la reacció, i a més fonamentada, que està tenint el Ministeri de Medi Ambient en relació a les concessions administratives que hi ha al llarg de la costa espanyola, evidentment fa preveure que tard o d'hora ens acabarà tocant. Doncs com tard o d'hora ens acabarà tocant, el que volem és avançar-nos als aconteixements. Avançar-nos als aconteixements en quin sentit? Doncs home, sempre és possible tenir instal·lacions dintre del domini públic marítim terrestre. A València, particularment des de fa un mes, mes i mig enrere, hi ha hagut una retallada important de les ocupacions del domini públic, en el qual es diu que l'ocupació màxima pot arribar a 80 metres quadrats amb una zona de terrassa que arribi als 150. Tinguin en compte que hi havia instal·lacions que ocupaven més de 400 i 500 metres quadrats del domini públic. Per tant, com que l'Estat està intentant reconduir aquesta situació, evidentment nosaltres ens volem avançar. I una manera de fer-ho és, primer, parlant amb els implicats i, segona, parlant amb la Direcció General de Ports i Costes de la Generalitat de Catalunya, que ara té competències per decidir les concessions administratives en el domini públic de l'Estat després de donar compte al Ministeri de Medi Ambient. Què s'ha fet en aquest temps? Francesc Bellmunt, un dels arquitectes, l'Ajuntament, els concessionaris i Costes, ens hem posat d'acord de quin hauria de ser l'espai necessari per poder continuar tenint instal·lacions dintre del domini públic de l'Estat. I aquesta proposta és la que aprovem i la que enviem. I, paral·lelament, sol·licitem, per part de l'Ajuntament, ser concessionaris de l'espai. Ja la concessió no la demana un privat, sinó l'està demanant l'administració pública. Després, lògicament, l'administració procedirà al seu subarrendament, subcontracte, subconcessió, amb el vistiplau de l'administració. Però com a mínim volem tenir la primera paraula, volem que la Generalitat ens otorgui a nosaltres la concessió d'aquest espai.
És a dir, es demana a la Generalitat o es demana a l'Estat encara?
A la Generalitat.
Com a pas previ, a la Generalitat ho reenvia a l'Estat, per entendre.
Sempre ha de donar compte. En aquests moments les competències les té la Generalitat compartides amb l'administració de l'Estat, en el sentit de que ha de donar compte dels règims concessionals que autoritza la Generalitat de Catalunya.
I això amb l'acord dels concessionaris?
Evidentment. Nosaltres hem volgut dir-los, escolta, només hi ha un camí per poder continuar. I és, primer, fer una feina de neteja de concessions que originalment tenien unes determinades dimensions i que amb el pas del temps han anat afegint coses. Segona, una feina que faci permeable dos trams de passeig, el passeig més proper a la línia de mar i el passeig, diguem-ne, de vianants, és a dir, que la permeabilitat entre totes dues parts sigui evident. Ja saben vostès que ara hi ha espais que són privatius o privats. Doncs evidentment això s'ha de treure. Tercera, volem continuar tenint instal·lacions d'aquesta naturalesa, és a dir, volem tenir restaurants, volem tenir bars, volem tenir entitats que facin lleure i a més volem col·locar una oficina d'informació municipal en aquest indret, perquè és un tram de passeig molt gran el que ens queda fins a Terramar i és un punt equidistant, certament equidistant, entre la fragata, aquest i el Terramar. Tot això doncs, ha fet possible doncs, l'aprovació d'un document, un document urbanístic, que el que fa és situar aquestes instal·lacions remodelades. I aquest document s'ha hagut de consensuar prèviament a la Direcció General de Costes, perquè el que no tenia sentit era aprovar nosaltres tirar endavant una proposta que després no satisfés a la Direcció General. Per tant, hi ha hagut un contacte sempre amb la Direcció General per part de l'equip d'arquitectes, en el sentit de si anàvem bé o anàvem malament en la proposta que nosaltres fèiem. I per tant, la proposta que presentem, hem de dir que és una proposta que esperem i confiem que obtingui el vistiplau de la Direcció General de Ports i Costes. I volem que, a més, sigui entrada en el registre de la Generalitat de Catalunya abans de les properes eleccions autonòmiques. Això serà una mica després, però com a mínim encara amb els seus càrrecs en funció. Què passarà? Home, si ens aproven la proposta que fa l'Ajuntament i la sol·licitud de concessió, doncs automàticament el que farà l'Ajuntament és procedir a tirar endavant un concurs públic en el qual direm que volem unes noves instal·lacions. Què es podrà aprofitar del que hi ha? Certament poc. Què volem que faci el concessionari? Doncs sobretot la remodelació de l'espai. Què guanya l'Ajuntament? Doncs com els deia, continuar tenint instal·lacions en un punt equidistant de la nostra abadia, per dir-ho així, i a més un punt d'informació addicional, i a més és possible que potser puguem tirar endavant una escola de vela en aquest indret que pensem que seria molt adequada. Per fer tot això, lògicament hem de donar el primer pas.
Estem parlant de Club de Mar, Càncer i Tínic, quantes es poden dotar, saps?
Ostres, ho sabia i ho està en el document, però mentiria. Jo crec que són 2.500 metres quadrats aproximadament, tota la franja que ocupen aquestes instal·lacions. Estaria al voltant d'aquesta xifra. Evidentment, la línia, la zona de domini públic marítim terrestre, la línia que la travessa i delimita el públic de lo que no ho és, agafa, jo diria que entre un 80 i un 90% el pícnic i el Club de Mar, i deixa en millor situació la zona del Kansas. És a dir, hi ha una part del Kansas que està fora del domini públic, però les altres dues estan certament afectades. Sobre el domini públic pot haver instal·lacions? Sí, certament, en concessió administrativa. Ara, el règim d'aquestes instal·lacions, les característiques de les instal·lacions, evidentment, han canviat substancialment d'un temps cap aquí. Els empostissats, els afegits, les pèrgoles, totes aquestes coses que van creixent, doncs ara el que fa el Ministeri és fer-les desaparèixer. I vol projectes doncs, que millorin la qualitat de les instal·lacions i sobretot que justifiquin el servei de per què estan en allà.
Els
2.500
metres quadrats que hi ha, que són els que cal retallar ara?
No, els 2.500 metres quadrats és l'espai que hi ha en aquests moments concessionable. Sobre l'espai concessionable no tot serà edificable. Evidentment, els nuclis d'edificació, no vull dir una cosa per una altra, es veuran retallats de manera important. Què creixerà a banda o què pot créixer a banda dels nuclis edificats? Doncs els nuclis que siguin d'ús de temporada, terrasses, porxos, ombrejadores, però no edificació en si. No? Quina serà la nova edificació? Doncs la que ens aprovin i per tant segurament bona part del que hi ha haurà de ser reformat, haurà de ser tirat en terra i aixecat de nou. Què pretén l'Ajuntament? No tant el lucre de l'explotació o dels diners que pugui recaptar d'una concessió administrativa, sinó sobretot la millora de les instal·lacions.
Armand Paco, ben aviat podran, segons les paraules del regidor, veure alguns d'aquests plànols o d'algunes d'aquestes propostes que l'Ajuntament presenta a la Generalitat perquè conjuntament ho elevin al Ministeri i el Ministeri tingui aquella mica de sensibilitat necessària per permetre que Kansas Picnic, Club de Mar i la zona del Club Natació d'aquesta part del nostre passeig, del nostre front marítim, conservin doncs, l'ús, conservin l'equipament, conservin tota aquesta funció pública que també exerceixen.
Com totes les pilotes legislatives no estan al terrat del Ministeri, sinó que ara estan més compartides, és més fàcil que hi hagi aquesta sensibilitat, o almenys així ho va deixar entendre el regidor. I deixa'm comentar també, no tenir la xifra exacta, Armand Paco, però estem parlant d'aproximadament uns 2.500 metres quadrats d'espai urbanitzable.
2.500 metres quadrats, que serien enderrocats, eh?
No, és el que ocupa,
és el que ocupa tot
l'espai que s'haurà de reordenar.
D'acord, l'espai reordenat, 2.500 metres quadrats. A les 12, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Tornem demà, que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.